Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Suposant que el Sabadell jugui el 18 o 19 de juliol al primer partit del play-off, el conjunt arlequinat haurà estat més de 160 dies sense competir. Ni un sol partit en més de 4 mesos, el que segurament sigui un fet gairebé inaudit, no podem dir inaudit del tot, però gairebé inaudit a la història de l'entitat. Avui ens remuntarem a dècades enrere per trobar l'últim precedent i hem de marxar en concret més de 80 anys enrere per veure el Sabadell sense activitat durant més temps encara. Sí, va ser durant la Guerra Civil, tot i que en aquell període també va deixar un bon grapat de situacions curioses. Per exemple, sabíeu que el centre d'esports va estar competint ben entrat al conflicte fins al març del 1938? De fet, l'últim partit del Sabadell ara és del 7 de març al camp de l'Espanyol B, aquella derrota per 4-2 que segur que recordeu. Doncs l'últim jugat pel centre d'esports a finals dels 30, abans de veure's obligat a aturar l'activitat per la guerra, va ser un dia abans, el 6 de març, però del 38, al camp de l'Iluro, i va tornar precisament contra l'Espanyol, contra la mateixa entitat a la qual fèiem referència ara fa un moment, un dia 18, però no de juliol com ara, sinó de juny, el del 39. Són dates i tampoc voldria fer-vos un embolic ara, però com a principal conclusió, l'únic moment en el qual el Sabadell ha estat més mesos sense jugar que ara és en aquell tram final de la Guerra Civil, quan va enllaçar 469 dies consecutius sense cap partit. Avui, amb l'ajuda de la Comissió Històrica, ens endinsarem a la centenària història arlequinada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, el Toni González al control de so avui dimecres 27 de maig del 2020. Comencem.
Es comenta la recepció.
A més de passar pel centre d'esports de l'època de la Guerra Civil i de comentar, evidentment, també el present, sabrem les intencions de la Federació Catalana de Futbol en la reunió d'aquesta tarda on s'ha de decidir la resolució de les lligues. Anirem fins a Mallorca per xerrar amb la Catalina Curró, nedadora del club que ja ha tornat a l'aigua després de la tercera operació d'un tumor al cap, al cervell. I també donarem la benvinguda al Bar Gràcia una altra vegada a Sergi Laliga.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol ha destituït el seu secretari tècnic, Òscar Perarnau, una marxa que arrossega també la del coordinador de la base, Fran Navarro. I tot avui que es compleixen 20 anys de la Copa del Rei, guanyada pels pericos a Mestalla contra l'Atlético de Madrid. Casemiro, a més, ha renovat pel Real Madrid, ho ha fet fins al 2023. Pione Sisto diu que no es penedeix de la seva fugida a Dinamarca. El jugador del Celta de Vigo va marxar a principis de l'estat d'alarma en cotxe des de Vigo fins a Dinamarca per anar amb la família, amb el permís de l'ambaixada danesa a Madrid, però a esquenes del seu club. A més, el Bayern guanya en polèmica per 0-1 al Borussia Dortmund i encarrila així la Bundesliga amb 7 punts d'avantatge. El Senat francès ha rebutjat l'opció de reprendre la Lliga francesa com reclamava una esmena i en motor l'australià Jack Miller, nou pilot de Ducati. La marca encara no ha dit qui serà el seu company d'equip.
Han parlat en les últimes hores.
Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, no descarta en declaracions a la cadena COPE la presència de públic la temporada vinent als estadis.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación, se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada, ¿no? Ahora mismo nuestro objetivo primordial era poder terminar esta temporada, poder terminar la liga la confianza es total porque hemos trabajado muy bien con todos ellos y desde luego si se puede explorar esa vía, pues la exploraremos, trabajaremos con ellos y lo llevaremos a cabo.
Lozano tampoc va descartar la presència de premsa en aquest tram final de temporada.
I a les xarxes socials.
El comunicat a més pel Club Natació Sabadell aquest matí sumant-se així a la protesta de la Real Federació Espanyola de Natació. Demanen un ús menys restrictiu de les piscines per federats i socis practicants durant aquest desconfinament. El podeu trobar a Twitter, @RadioSabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Un partit entre dos històrics de la Lliga Hongaresa, avui a les 8, jornada 20, Újpest contra Ferencváros.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Juanjo Ciércoles, mite de la història recent del centre d'esports i també l'entrenador sabadellenc de voleibol, ara a Suïssa, Daniel Rocamora, dos dels protagonistes durant aquest confinament aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre de les dues, entrem en matèria. Avui sí que li hem donat una miqueta de descans al Sergi Garcés, justament després de comentar el que dèiem ahir. Continua en peu, per cert, aquella, no sé si volem dir-li així, última polèmica al voltant de tot el que té a veure amb les normatives federatives i el playoff express. Diferents equips, com avui comentàvem a la redacció, per exemple, curiosament, la majoria dels quals primers classificats continuen aixecant la veu en senyal de protesta pel document que obliga per part de la federació als clubs a assumir la responsabilitat en cas d'un contagi en la disputa d'aquest playoff d'ascens. Concretament, el sindicat de futbolistes, la AFE, avui ha demanat a la Real Federació Espanyola de Futbol que sigui qui assumeixi les responsabilitats en cas que es doni algun cas, algun positiu durant la disputa d'aquests playoff. Més enllà d'aquest enèsim enrenou federatiu, poca novetat tant pel que fa als play-off com a molt el que publicava a Twitter ahir al vespre el company de Radiomarca, Rafa Mainez, en aquest cas sobre les seus del play-off de segona divisió B a segona divisió A. Recordem que es parla i molt del Pinatar Arena, però al marge d'aquestes instal·lacions de futbol espectaculars, amb molts camps i dedicades sobretot a equips per fer la pretemporada en condicions normals, en època de coronavirus podria ser per acollir un playoff. Al marge d'aquestes instal·lacions hi haurien també tres camps més per la disputa dels partits. Parlem de l'Artés Carrasco a Llorca, un camp que el Sabadell ja ha visitat en partit de Lliga en el seu dia, un d'històric, la Condomina, res a veure amb el camp del Real Murcia, la nova Condomina, sinó l'històric on està jugant Ucam Murcia aquestes últimes campanyes, i també Cartagonova, el camp del Cartagena, aquí seria amb un asterisc, evidentment tot sense públic, però malgrat tot, en cas que el Cartagena hagi de jugar partits o el partit de campió simplement, no jugaria mai en el seu estadi. Per tant, ho faria o al Pinatar o a la Condomina o a l'Artés Carrasco, però no pujaria en cas de fer-ho o no jugaria al playoff a les seves instal·lacions. Pel que fa al centre d'esports Sabadell, normalitat, continuen els entrenaments individualitzats com us venim explicant des de divendres de la setmana passada. Dilluns va ser la primera d'aquestes sessions individuals, ahir la segona, avui tercer dia d'entrenaments a la nova Creu Alta, gairebé el mateix discurs que d'altres equips de la categoria, com per exemple el Futbol Club Barcelona B, que també porta 3 dies entrenant, això sí, amb un altre matís, que és que alguns dels jugadors del filial ja ho estaven fent amb la primera plantilla. De fet, alguns continuen fent-ho en un ritme diferent, que no pas aquests entrenaments individuals. Veiem, per exemple, un vídeo que s'ha fet famós en les últimes hores a Twitter de Messi traient-li la pilota a un dels que amb tota probabilitat jugarà aquest playoff, com és Riqui Puig, en entrenaments grupals i no pas individuals, com a la segona divisió B. D'altres, com per exemple la penya Deportiva de Santa Eulària de Riu a Eivissa, porten només 2 dies, per tant, tot i estar en fase 1 des d'uns dies abans que no pas Sabadell, el conjunt eivissenc ha anat una miqueta més tard. I simplement per rematar aquesta última hora, una curiositat, el Levante Unión Deportiva a primera divisió no jugarà al Ciutat de València, no jugarà al seu estadi, a casa seva, els partits que hagi de disputar de local en el que queda de Lliga, sinó que ho farà en un terreny de joc del grup 3 de segona B. Ho farà a l'Olímpic Camilo Cano de la Nucía. Sona una mica surrealista perquè entre la Nucía i València Capital hi ha uns 140 quilòmetres de distància, però evidentment no és el mateix obrir unes instal·lacions que unes altres i, per tant, posats a jugar sense públic, el Levante jugarà a casa a la Nucía, a l'Olímpic Camilo Cano i no pas a la ciutat de València. I, finalment, un fitxatge d'un jugador encara arlequinat, un dels campions de la Lliga Nacional Juvenil, Sergi Altimira, jugador que va arribar procedent del futbol base del Futbol Club Barcelona i que encara és futbolista del Centre d'Esport Sabadell, però ha acabat ja la seva etapa juvenil després d'aquest ascens i títol de Lliga, marxa cedit a tercera divisió, ho farà a l'Esport Club Granollers, per tant, dirigit per un exarlequinat com José Solivelles. Sergi Altimira continua al Sabadell, però cedit al Granollers.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. All right, let's go. Gentlemen.
I avui ens fèiem una pregunta. El Sabadell porta ja mesos sense jugar un sol partit ni de Lliga ni amistós. Com sabeu, el coronavirus ho ha aturat tot, fins i tot els entrenaments. I avui ens preguntàvem, quant de temps ha estat el Sabadell sense jugar? I això, comparat amb tota la seva centenària històrica, té algun precedent? No? Ens venia al cap, evidentment, la Guerra Civil a la dècada dels 30 i precisament aquella època és a la qual ens referirem en els propers minuts amb la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esports per preguntar precisament si hi ha hagut una aturada tan llarga de partits del Sabadell en d'altres èpoques com està succeint avui dia. Amador Rincón, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Com anem?
Com portes el confinament? Com has portat aquestes setmanes?
Bueno, ara jo penso ja que cada dia millor. Ara ja, jo ja he passat de fase 1 a fase play-off. O sigui, la veritat és que bé, ja posant-se les piles.
Amb la data que tots tenim al cap ja ben fresca i, per tant, amb aquest objectiu cada cop més proper. Però avui no parlarem del play-off, avui no parlarem del que ens ha de venir, sinó del que ja ha passat o del que no va passar, perquè avui ens preguntem si el Sabadell ha estat tant de temps, seran 4 mesos ben bons sense haver jugat un partit oficial de Lliga o de Copa o de qualsevol altra competició. Clar, a nosaltres ens venia al cap alguna vaga, alguna interrupció puntual, però tant de temps, sí. Ens hem de remuntar a la Guerra Civil, no?
Sí, perquè inclús he estat mirant el tema de les Olimpíades, que dic, hosti, poder allà sí que va ser un temps, i tampoc, perquè allà vam estar gairebé uns 60 dies sense jugar, i realment ens hem de remuntar fins al període de la Guerra Civil, que home, tothom el teníem al cap, i realment allà vam estar un període important de 469 dies sense jugar a futbol.
469 dies, però la guerra dura del 36 al 39. Això el que implica és que està aturada la competició per part del Sabadell un any i 3 mesos i mig, aproximadament, que és el tram final de la guerra, però
correcte.
Durant la guerra el Sabadell els 2 primers anys continua jugant.
Encara es juguen els campionats de Catalunya, encara amb la Catalunya Republicana, i realment, bueno, tot i així, sí que és cert que hi havia moltes baixes de jugadors que anaven al front a lluitar i et trobaves alineacions realment que es feien els equips com podien, no? El Sabadell va ser un gran afectat per aquest motiu, no? De fet, bueno, el campionat del 37-38 vam ocupar la darrera posició que en teoria havien de baixar. El que passa és que quan va acabar la guerra no van donar validesa en aquest campionat i per això vam continuar a la primera categoria de Catalunya.
De fet, ens has fet arribar diferents retalls avui que volia comentar. Un d'ells és de Mundo Deportivo i el llegeixo perquè va molt bé per ubicar-nos en el que comentaves ara, amb la falta de jugadors. Explica al redactor que intenten xerrar amb algú del Sabadell, que finalment troben a José Ventura y Pujol, dirigente del Centre d'Esports. Nos encerramos en la sala de banderines e insignias y le lancé la pregunta: ¿con quiénes vamos a comenzar la temporada que se nos echa encima? i responia el responsable del centre d'esports d'aquell moment. No sé si és impossible contestarte ahora a vueltas con unos y otros para formar el equipo que valga la pena y que haga un buen papel en sustitución de los que se marcharon al frente. Y preguntaba al periodista, muchos y los más destacados, Masip, Fournier, Sospedra, Calvet, Font, Díaz Sagón, Gallego, Esteve, va repassant tota una llista llarga i al final fins i tot acaba preguntant-li i els reserves i els infantils podrien arribar al primer equip, o sigui que al final és una època evidentment molt marcada pel conflicte i que el principal problema era fins i tot trobar jugadors.
De fet és així, del primer equip van quedar 3 jugadors, Angüesa, Morral i Mota, i la resta es va omplir amb jugadors de les penyes de Sabadell, de futbol, i dels infantils, o sigui, realment xocant. Però tot i així, traient aquesta època, encara hi ha una altra època amb la que seria la segona que aniria en posició dels dies que vam estar sense jugar. Que això ens hem de remuntar ja al futbol no professional de la dècada dels 10 i dels 20, que, bueno, diguem-ne que les temporades anaven d'octubre a juny. Llavors estem parlant de 92 dies que vam estar sense competir, que seria la que seguiríem aquests 469 dies de l'aturada de la guerra.
Clar, per ubicar-nos més o menys, si el Sabadell juga el primer partit del play-off el 18 o 19 de juliol, estaríem parlant de més de 160 dies des de l'últim partit, que va ser contra l'Espanyol B el 7 de març del 2019. Després vindria els 92 dies, que gairebé és la meitat que comentes, abans de la Guerra Civil, a principis del passat segle, amb aquestes temporades que anaven des del juny a l'octubre, gairebé 100 dies mal comptats sense poder competir, però clar, no són 160 com ara, i l'únic que superaria, com diem, és el període de Guerra Civil. Et pregunto, Guerra Civil, els primers anys hi havia campionat de Catalunya amb tot el que hem comentat fins ara, amb aquests jugadors que estaven al front, etc. Però aquí, clar, m'has passat una mica la llista de partits que es van jugar, per exemple, l'any 37 i principis del 38, i el Sabadell va jugar campionat de Catalunya a primera contra el Granollers, el Badalona, el Girona, l'Espanyol, l'Europa, el Barcelona i el Júpiter, i després hi ha un parell de partits classificatoris de Lliga Catalana contra el Carmelo i contra l'Iluro, que són els últims, sí. No, que juga?
Sí, perquè aquí, com que el Sabadell va quedar el darrer classificat, havia de jugar una lligueta. Era com una mena de promoció, per veure si es quedava la primera categoria o definitivament baixava. Però aquí només hem trobat aquests dos partits. No sabem si realment va haver-hi algun altre més, però documentat no el tenim. No el tenim.
Per tant,
hem de comptar que l'Iluro va ser el darrer partit que tenim documentat que es va jugar.
Que és curiós, perquè això va ser un 6 de març del 38 i l'últim partit fins ara és el de l'Espanyol B, que seria un dia després, el 7 de març, però evidentment del 19.
Correcte.
O sigui, al final, les dates de vegades deixen aquestes curiositats. Per exemple, em deies que avui mateix és l'aniversari d'un fet no gaire positiu pel Sabadell.
Doncs sí, i això també és curiós, que sigui tal dia com avui de 1939, doncs ja, doncs, amb la nova junta directiva i demés, doncs el Sabadell, el Centre Esports, es va subscriure al Tresor Nacional. De fet, creiem que és la primera entitat que es va subscriure, que en definitiva era entregar totes les copes de plata, vale? Doncs a l'Estat, no? Al Tresor Nacional. I tal dia com avui, el delegat feia entrega de totes les copes de plata que tenia el club, doncs a l'Estat.
Per tant, totes les copes de plata que havia guanyat el Sabadell des de 1903 fins al 1939 es van perdre.
Es van perdre. No sé si la de 1913 que conservem és de plata o no. Ara em faig la pregunta.
Doncs
no sé si aquesta és
una,
de plata o no.
És una bona pregunta, sí senyor.
Aquesta no la donem.
Sí, aquesta es va salvar de la crema, no?, per entendre'ns.
Correcte, l'única cosa que es va salvar.
Del 6 de març del 38 fins al 18 de juny del 39, aquests 469 dies que dèiem sense competició, recordem que les tropes feixistes van entrar a Sabadell el 27 de gener del 39 i després encara va estar un temps sense poder jugar al Sabadell. Per exemple, un altre retall que tinc per aquí, que la gent de la Comissió Històrica ens heu fet arribar, Fiesta Mayor sin Fútbol, la popular barriada de la Cruz Alta, celebra su tradicional Fiesta Mayor, su programa, y seguramente por primera vez dejará de anunciar su número obligado de magno partido de fútbol, però encara amb la nomenclatura anglesa, de fútbol, en el campo de deportes del Sabadell Fútbol Club, disputándose una copa de la comisión de festejos. Este era el deseo de la comisión organizadora, pero las circunstancias lo han impedido. El pequeño retraso experimentado en retirar del terreno de juego los camiones allí depositados por el glorioso Ejército Nacional han frustrado sus propósitos. És a dir, que durant un temps el Sabadell, de fet aquest mateix article, evidentment estem parlant ja d'època franquista i per tant recull coses com per exemple després de gairebé 3 anys sense activitat o activitat nul·la, cosa que no va ser del tot cert, però clar, és curiós perquè no es va poder jugar el que estava previst a la festa major de la Creu Alta perquè encara hi havia vehicles de l'exèrcit.
Sí, es veu que el temps servia com una mena de magatzem. Una mena de magatzem i allà tota mena de camions i de cotxes i de més estaven a la gespa, per dir alguna cosa. Llavors, els mateixos operaris després ho van desallotjar tot això i van començar doncs, a fer tasques de manteniment fins que el 18 de juny es va posar en marxa el primer partit que hem trobat que va ser davant l'Espanyol, que això sí que és una dada nova que hem trobat, que no la teníem. I bueno, la veritat és que va ser tot un espectacle en aquest sentit, perquè era el retorn, no sé si ells parlen com el resurgimiento del futbol o algo així a la ciutat, no? I bueno, certament van fer tasques de reparació a l'estadi, van posar a l'escut que coneixem aquest de la bandera d'Espanya, el van posar a la porta principal del camp, i al mig de la tribuna la fotografia del caudillo, i bueno, aquell dia mateix hi va haver tota una hora d'homenatges. Els homenatges van començar a les 6 de la tarda i el partit davant l'Espanyol va començar a les 6. Van desfilar doncs, a les joventudes de les Jons i tot això. I bueno, els jugadors després de... Parlava la crònica, no?, que després de dir als arriba a Espanya i el Franco, doncs a les 6 va començar el partit. Sí.
Una altra època i una dada novedosa, com comentes, perquè fins ara el que tothom, vaja tothom, els que havien perdut el temps en buscar quin havia estat el primer partit després de la Guerra Civil, el partit que tenien en ment era un de ben curiós, no? Després heu trobat un parell de dies abans, però el que semblava que era el primer i heu trobat un parell de precedents previs era un 0-3 derrota del Sabadell contra un equip de militars de recuperació.
Sí, exacte, l'equip aquest de recuperació militar, i realment té sentit, no?, perquè que el Sabadell en aquella època tornés al futbol i ho fes davant un equip militar, doncs era el més normal i el més lògic, no?, ha sigut una sorpresa per part nostra. Però aquest equip de recuperació no era més que jugadors realment, doncs, competitius, com podien ser jugadors de qualsevol equip, del Sabadell, de l'Espanyol, del Barça. De fet, a l'alineació de l'equip de recuperació militar hi ha el Mariajes, Bardina i Gràcia, que van ser... Gràcia no era Vicenç Gràcia, era una altra Gràcia. Però tots tres, que van ser els autors dels gols, tots tres van ser jugadors del Sabadell. Un en aquell moment, Gràcia, ho era. O sigui, que eren jugadors realment competitius i tenien poder, en aquell moment, segurament, estaven millor físicament i jugaven com més, un equip més conjuntat que no pas el Sabadell.
La Lliga del 39 va arrencar el 3 de desembre, per tant, encara quedaven mesos, va ser contra el Llevant i no va anar massa bé, 4-0 pel Sabadell, però abans, com comentem, tots aquests amistosos, des del 18 de juny, quan s'aturava aquella inactivitat que dèiem abans de 469 dies, amistosos contra l'Espanyol, contra el Sants, aquest equip militar de recuperació, un amistós a Terrassa, Europa, un altre cop l'Espanyol, Badalona, Gràcia i també el Reus abans de començar la competició.
El de Terrassa, si em deixes apuntar-te, va ser també curiós, perquè recull la crònica que quan van acabar el partit els jugadors van agafar tots els cotxes i van anar cap a la Creu Alta a dutxar-se, perquè al camp del Terrassa no hi havia dutxes. O sigui, imagina't en quin moment parlem.
Doncs mira, si em compres el símil, ara mateix els jugadors del Sabadell han de sortir de l'entrenament, agafar el cotxe i anar a casa a dutxar-se perquè no ho poden fer per circumstàncies absolutament diferents, evidentment, però... Sí, correcte. Per algunes coses, sí. Per tant, tenim ja ubicat que la Guerra Civil és quan el Sabadell ha estat més temps sense poder jugar. Et pregunto per altres inactivitats més recents, però ni molt menys de 160 dies, com ara.
No, que va. O sigui, a part d'aquests 92 dies que vam parlar, ja aniríem doncs, a dia d'avui, no? O sigui, ara portem 81 dies, ara mateix, a data d'avui portem 81 dies, i si es juga el dia 18 o 19 de juny, anirem als 163 dies, que serà la segona etapa amb més temps sense jugar. I sense veure futbol a la Creu Alta, ara de moment portem ja 87 dies. I el màxim de període de temps que hem estat sense veure, a part de la Guerra Civil, han estat 67 dies. Han estat els 92 dies aquests que de la dècada dels 10 i dels 20.
Sí, però de la Guerra Civil cap aquí sí que serien aquests 67 dies, no? Exacte. Que és de la dècada dels 40.
Que és de la dècada dels 40. Va ser la temporada que el Sabadell pujava, o sigui, de la centre primera divisió, i com que s'havien de fer les reformes per jugar a primera divisió amb els requisits que demanaven, doncs el Sabadell els darrers partits de final de temporada va jugar fora, amistosos, i diguem-ne que el que van fer de pretemporada també, i vam estar 67 dies sense jugar a la Creu Alta.
Doncs ens hem de remuntar a la dècada dels 40 per trobar aquesta última dada, 67 dies sense jugar a la Creu Alta. L'últim partit va ser el del Llagostera el 1 de març del 2019. Clar, vés a saber quan serà el proper partit.
Clar, la pregunta és aquesta, quan serà el proper partit que jugarà a la Creu Alta? De moment ja en portem 87.
Doncs, Amador Rincón, crec que no ens deixem res, ens ha servit una miqueta per ubicar-nos. La conclusió seria molt clara. L'única vegada que el Sabadell ha estat més temps sense jugar cap partit de futbol des d'avui dia cap enrere, la Guerra Civil.
Així és, ni més ni menys.
Déu-n'hi-do. Amador Rincón, a veure si podem anar recuperant la normalitat i que tota aquesta història del centre d'esports sigui aquí a l'estudi i sigui per parlar d'altres històries i no de tants i tants i tants dies sense poder veure el nostre centre d'esports. Una abraçada enorme i mil gràcies.
Una abraçada i moltes gràcies.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell. Hotel Suís.
I a tot això, avui és el dia clau en el calendari del futbol català per saber què decideix la Federació Catalana de Futbol, multitud d'equips, entre els quals uns quants sabadellencs com la Roureda, com el Tibidabo, el Sabadell B o el Sabadell Femení, entre d'altres, estan pendents d'aquesta resolució. Marxem a casa del Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
T'has vist, eh? 160 dies sense veure el Sabadell jugar, però vam estar fins a 469 durant l'època de la Guerra Civil. Ha plogut i, afortunadament, és per una altra història, ara.
Sí, jo estava pensant, Adri, que imagina't si el Sabadell ara s'estarà gairebé un centenar de dies o més sense jugar. Imagina't tots els equips del territorial, el Sabadell B o el Sabadell Nord, tots aquests equips d'aquí a la ciutat que no juguen des del mes de març i que probablement no ho tornaran a fer com a mínim en partit oficial, no sé, fins al mes de setembre o octubre, depèn de quan es reprengui la següent temporada.
Segurament més aviat octubre que no pas setembre, estaríem parlant de mig any sense jugar ni un sol partit. Impensable mesos enrere. Aquesta tarda, 2:00 PM, hi ha aquesta reunió de la Federació. Sergi, què se sap, com es preveu que vagi?
Es preveu que vagi, doncs, de manera contrària a com inicialment s'havia dit, especulat, o fins i tot ho havíem sentit en veu del mateix president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteras, perquè recordem que en principi el que es va posar sobre la taula és que hi haguessin ascensos i descensos, o si no, temporada nul·la, insisteixo, en el futbol territorial, és a dir, de primera catalana cap avall, doncs que es triés una de les dues opcions. Doncs oblidem tot això, perquè tot fa indicar que en la reunió d'avui, com dius, Adri, que començarà a 6:15 i ja veurem el que dura, perquè déu-n'hi-do tots els temes que han de tocar. En principi sembla que sí que hi haurà ascensos, però no descensos, i per tant hi haurà una ampliació de categories. Ja dic, si no hi ha sorpresa, doncs finalment serà aquesta la decisió que prendrà la Federació Catalana de Futbol en totes les categories amateurs i, per tant, seguint una mica la línia de la resta de federacions d'Espanya.
Estaríem parlant, per tant, del famós TAP que es volia evitar, de més equips per cada categoria. Com podrien quedar aquestes divisions ampliades?
Sí, ja veurem, perquè hi ha moltíssimes opcions sobre la taula. Per exemple, avui Mundo Deportivo informava que la primera catalana, la màxima categoria d'aquí a Catalunya, podria passar de dos grups de 18 equips, que és com està conformat actualment, excepte, evidentment, el grup 1, on està el Sabadell Nord, que, com recordeu, el Reus B es va retirar, evidentment, de la competició, doncs d'aquests dos grups de 18 es podria passar a tres grups de 16, tot i que no es descarta tampoc que hi hagi dos grups de 20 o de 22 equips, i, evidentment, en funció de quants equips decideixi ascendir des de segona catalana a primera catalana, la federació, si tinguéssim el cas de que s'ampliessin els grups a 3, hi hauria evidentment menys equips per grup i per tant sí que es podria jugar amb normalitat. Ara bé, si la Federació Catalana decideix deixar-ho en dos grups amb més equips, de 20 o 22 com deia ara, doncs potser s'haurien de fer aquells subgrups dels quals també es va parlar, Adri, de cara a la segona divisió B la temporada que ve, aquesta segona B amb 100 equips, però que es farien subgrups per reduir el calendari, doncs una fórmula similar és la que podrien tenir en aquesta primera catalana i es podria aplicar també, per què no, a segona, tercera o quarta catalana. Ja veurem què acaba decidint la Federació Catalana, però totes les opcions estan sobre la taula.
De fet, comentaves el tema de Mundo Deportivo, que dies enrere ja havia fet fins i tot la divisió en tres grups amb criteri territorial, evidentment, de la primera catalana, de com podria quedar, i en el cas del Sabadell Nord quedava aparellat el 5 del Vallès Occidental amb el 5 del Barcelonès, la meitat del Baix Llobregat, perquè l'altra meitat aniria amb Garraf, Lleida i Tarragona, i el Mollet, que es rescataria del grup dels del Vallès Oriental, que ja anirien amb el nord, amb Girona, Maresme, etc etc. Per tant, es preveu, sigui com sigui, que els desplaçaments siguin molt més curts i siguin equips del nostre voltant, com a rivals del Sabadell Nord aquesta pròxima temporada, tan diferent a Primera Catalana, però vaja, tot pendent d'aquesta reunió d'avui de la Federació Catalana, simplement per rematar-ho, el com afectaria, ja no només el Sabadell Nord, que recordem que estava en una situació més o menys tranquil·la, en una zona mitja taula i, per tant, sense dependre de cap decisió ni per dalt ni per baix de la taula, hi ha equips sabadellencs que sí que els hi va la vida, eh?
Sí, un bon grapat. Com dius, el Sabadell Nord, a Primera Catalana, estava ben tranquil, però era una situació molt diferent. Per exemple, si baixem un esglaó a segona catalana, el Sabadell B i el Tibidabo, si s'acaba confirmant que hi ha ascensos i no descensos, realment és com si els hi hagués tocat la loteria, especialment el conjunt de Torre-Romeu, que anava QE, que estava virtualment descendit a tercera catalana, i per tant, si s'acaba salvant i es queda a segona catalana, doncs dic, seria un premi molt gros. I el Sabadell B, recordem, que al final ha requinat, estava en zona de descens també, per tant, seria un dels principals perjudicats en cas de que s'apliquessin descensos, perquè realment el conjunt arlequinat sí que tenia opcions de sortir d'aquesta zona perillosa, però bé, si s'acaben anul·lant els descensos, doncs evidentment sortiria ben beneficiat. En canvi, la Sabadellenca sí que està en mitja taula després d'una gran segona volta i no tindria cap problema. A tercera catalana, Adri, el Can Rull era el millor situat dels sabadellencs, però era tercer classificat, així que resulta força impensable que la federació decideixi ascendre'l a segona catalana. I en canvi el Cercle Sabadellès, que havia pujat de quarta a tercera l'estiu passat, es trobava en zona de descens i per tant, si no hi ha descensos, doncs també sortiria beneficiat. I per últim, en futbol masculí, si baixem un esglaó més, a quarta catalana, l'altre dia en parlàvem, el Roureda, que és primer classificat en aquesta categoria, doncs en principi no hauria de tenir problemes per ascendir a tercera catalana. I ho deies al principi també, Adri, en el futbol femení, el Sabadell femení, un altre dels grans afortunats, perquè a la preferent l'equip està en descens, penúltim classificat, a 10 punts de la salvació, i per tant, si s'acaba salvant, doncs una alegria també pel conjunt arlequinat.
A dos quarts de sis d'aquesta reunió a la Federació Catalana de Futbol per decidir si tot això que hem comentat queda rubricat o no. Demà en parlarem aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Sergi, fins ara.
Una abraçada, Adri.
Fem una aturada en el camí i marxem fins a Mallorca perquè volem parlar una miqueta de natació i volem alegrar-nos una miqueta amb la bona notícia de tornar a tenir a la Catalina Corró dins de l'aigua.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa seonsiguis.com. Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Anem a les piscines perquè a principis de març la nedadora del Club Natació Sabadell, Catalina Corró, va ser operada per tercer cop d'un tumor al cap, al cervell. Ja havia passat dues vegades per aquesta situació quan va repetir el quiròfan, però el postoperatori aquest cop va coincidir, com sabeu, amb l'inici de la crisi per la pandèmia del coronavirus. Abans del previst, la van enviar cap a casa per precaució i poc menys de tres mesos després ja tenim a la nedadora d'Inca fent piscines. Un altre cop podríem dir, per tant, recuperant el seu hàbitat natural, com és l'aigua. Cata Corró, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Et llegia avui en una entrevista que havies fet fa un temps que deia: si el tumor no ha pogut en mi dues vegades, estic preparat per qualsevol cosa. Tercera operació superada, eh?
Sí, la veritat és que sí, jo no pensava que podria tornar a passar, però va tornar a passar i he tornat a sortir exitosa d'aquesta situació.
Com has portat tot aquest procés des que et van tornar a dir que havies de passar pel quiròfan fins a tot el que ha estat aquesta recuperació en època de pandèmia?
Pues vaig tenir sort perquè m'ho van dir, vaig decidir fer-ho quan abans millor i ho vaig fer els 6 dies des que m'ho van dir. I vaig ser de les últimes operacions que van fer perquè just quan estava a la UCI va explotar tot això del coronavirus i menys mal que ja m'ho havien fet perquè si no encara estaria esperant, no?
Quina situació, no, per això? O sigui, d'una banda, diuen que has de tornar a operar-te i en 6 dies estàs ja al quiròfan. I de l'altra, sabent que ha esclatat tota aquesta crisi del coronavirus i tu a la UCI.
Sí, va ser superestrany perquè jo vaig entrar... Bueno, el dia que em van operar, tothom encara feia... Inclús jo feia... Bueno, ens rèiem, no?, de lo del coronavirus, dient que aquí no arribaria... I un cop ja estava a la UCI vaig començar a veure que els protocols canviaven, que la meva família no entrava igual a visitar-me i vaig dir, ostres, igual està passant alguna cosa. I de fet, després, com deies abans, em van enviar abans a casa perquè començava a haver més casos a l'hospital i per evitar que pogués contagiar-me i ja pues, tot em va pillar pues, per sorpresa.
Imagina't, clar, no vull posar-me a la teva pell, però suposo que aquesta pregunta te l'has fet moltes vegades, no? Si m'arriba a enganxar una setmana abans això, potser ara encara no m'hauria pogut operar i tant de temps donant-li voltes al cap, etc.
Sí, hauria sigut jo crec que el pitjor que m'hagués passat, perquè si ja a la segona operació vaig haver d'esperar un mes i ja quasi pues, em dona alguna cosa, aquest cop seria encara pitjor. O sigui que vaig tenir, dins de la mala sort que tenia, pues, molta bona sort.
Clar, evidentment, entraves dins de les persones amb un factor de risc elevat després d'una operació d'aquest tipus pel tema del virus. Com has portat aquesta recuperació des de casa? Canvia molt el postoperatori o no?
Bueno, al principi va ser molt difícil perquè com que vaig venir un dia abans cap a casa, perquè els metges ja coneixien pues, la meva recuperació, va ser dur haver d'estar aquí tancada a casa, ningú de la família podia venir a veure'm. No podia llegir, no podia mirar la televisió, aleshores les hores no em passaven i va ser una mica més dur i també pues, tens mal i no tens les infermeres tan a sobre teu, no? Però bueno, després quan van passar dues setmanes ja vaig estar més o menys bé i vaig començar a fer vida normal dins el que era el confinament.
Recordo que ens deies fa temps, crec que després de la primera operació, que els metges t'aconsellaven més descans sense natació del que vas fer. Ara jo t'he vist ja amb alguna història a Instagram nedant al mar, allà a Mallorca. Em dius que ja estàs entrenant en piscina i clar, és que t'han operat del cap justament la setmana abans que esclatés tot això del coronavirus. És a dir, estem parlant de principis de març. D'acord que els nedadors esteu molt acostumats a rebaixar marques, a rebaixar temps, però i tampoc domino massa del tema, eh? Però em sembla una recuperació rapidíssima, no?
Sí, els metges, de totes formes, ja com havia passat dos cops, ja sabien que si em deien tres mesos, jo amb dos estaria nedant. Així que em van dir, bueno, quan s'esperaven que tot allò del coronavirus acabés abans. Em va dir, quan acabi tot això ja pots tirar-te a nedar. He tingut més control sobre més el tema de fer core, de fer físic, que no pas en el del nedar, que m'han deixat una mica de via lliure, perquè el tema tampoc estava per ficar-se a l'aigua, perquè no hi havia piscines, evidentment.
I com ho has portat aquests primers dies? Com et trobes tu ara?
Pues ara estic molt bé. Tornar a nedar és molt raro, perquè han passat 2 mesos des de que no nedava, perquè vaig deixar de nedar més abans. I pues, les sensacions són molt rares, però és una, sobretot com que vaig començar al mar, és una sensació de pau i de tranquil·litat que no crec que l'hagi tingut en cap de les altres 2 operacions.
Clar, és que em poso ara per un moment, aquell dia que et llences al mar a nedar allà a Mallorca, és que no té res a veure, perquè recordo, per exemple, que ens havies comentat que el primer cop, la primera vegada que vas saltar a l'aigua, gairebé no podies fer ni 10 metres. Mm. Simplement el fet d'estar al mar ja ho canvia tot.
Sí, ho canvia tot, perquè no comptava els metres, simplement anava pues, a airejar la ment, portava el neopreno, que t'ajuda bastant més a flotar, que no pas a una piscina, i no sé, va ser molt, molt guai. Sí que no vaig fer molt, vaig nedar igual 20 minuts, però bueno, ja em va valer, ja m'ho passava bé.
Ara ja a la piscina, per això, a Príncipes d'Espanya, al centre de tecnificació de les Illes, clar, esteu en el mateix cas que el Car de Sant Cugat aquí, no? Al ser el rendiment sí que es pot obrir en fase 1, a diferència de la resta de piscines. De fet, allà a les Balears vau entrar abans a la fase 1.
Sí, de fet, vam aprofitar que vam entrar, crec que una setmana abans, i van obrir, pues, el que tenim aquí és un centre de tecnificació, que l'han convertit en un centre d'alt rendiment per poder obrir, per poder homologar-lo, i vam entrar una mica abans, però bueno, res, uns quants dies abans.
Ara que parlem de com està funcionant això de tornar a les piscines, està la natació espanyola en peu de guerra, amb el tema de les restriccions a les piscines. Els centres del nivell sí que és cert que estan oberts i, per tant, els millors nedadors del país sí que esteu podent anar al centre del rendiment, als centres de tecnificació, etc., a començar a entrenar, però, clar, la resta, res de res. Totes les piscines, incloent-hi el Club Natació Sabadell, tancades. Com ho veus tu?
Sí, jo sempre, durant aquest temps, he sigut una gran defensora de no demanar encara d'obrir piscines ni d'obrir res, perquè el primer era la salut. I, bueno, vaig tenir la sensació de que quan començava tot això del coronavirus, pues, alguns esportistes pues, no feien massa bé demanant que deixessin entrenar, no? Però ara veient que la gent està a les terrasses, que sobretot, per exemple, jo ho he vist aquí a Mallorca, que ja estem en fase 2, que la vida és una mica més normal, i veure que les piscines no es poden obrir pues, fa una mica de pena i llàstima, perquè sobretot clubs petits o clubs de... Bueno, inclús el Sabadell, pues, perdran molta gent, perdran molts ingressos i després hauran de pagar tots, no? Sí, que a veure si s'espaviran una mica amb el tema dels esports aquàtics... Bueno, aquàtics no, de piscines.
De moment estàs a Mallorca, amb aquest postoperatori, amb les primeres braçades, ara a la piscina... Hi ha data per tornar aquí a Sabadell o no?
Bueno, em vaig plantejar just amb l'Àlex, amb el meu entrenador, de poder tornar quan obri el CAR, però encara tinc el sistema immune una mica baix i prefereixo evitar les aglomeracions de l'aeroport, de l'avió i sobretot aquí a Barcelona, que ho teniu una mica pitjor que aquí, pues evitar el possible contagi, així que m'esperaré, crec que fins que obri el club, que crec que falta poquet, haurem de tenir
dilluns,
una mica més de pas. Sí.
Dilluns ja obre, encara que, clar, evidentment, pendents de tot això. Clar.
No ho sé.
Correcte.
Esperaré que ens deixin obrir la piscina i ja m'aniré al club, que és on estic més còmode i és on vull tornar a fer les primeres braçades allà.
I acabo preguntant-te una mica més enllà. Clar, en una situació així, i a més amb l'experiència i amb la lliçó ben apresa de les anteriors vegades, no sé si et marques algun termini de tornada al teu nivell, al teu millor moment de forma, si veus, per exemple, possible amb l'aplaçament lluitar per cotes grans a un any vista, com podrien ser uns jocs, o si és massa d'hora encara per parlar de tot això.
Bueno, crec que si li preguntes aquesta pregunta a qualsevol nedador que hagi parat 2 mesos, ja no sabrà ni què contestar-te, doncs jo pues encara menys, perquè és tan difícil la situació, és tan incerta i tan nova, però està clar que lluitarem perquè la temporada que ve estigui al meu millor nivell, que ho havia aconseguit entre la segona i la tercera operació, i seguir pel camí que marca l'Àlex, que crec que és el millor que puc tenir, i lluitarem per el que calgui, pel que sigui.
Clar, gairebé ho remato amb això. Crec que tens l'exemple en tu mateixa, no? Perquè entre la segona i la tercera operació vas fer una revifada brutal.
Sí, 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 entre la segona i la tercera vaig competir dos cops i els dos cops vaig fer les millors marques. O sigui que el llistó està una mica alt, però bueno, l'intentaré superar.
Un exemple de superació, sempre ho diré, de tenacitat, de lluita, després de dues operacions al cap, millors marques, arribant a finals. Ara, malauradament, has hagut de tornar a passar pel quiròfan, però ens n'alegrem que estiguis un altre cop a l'aigua, en el teu hàbitat, i que d'aquí a dos dies, com aquell que diu, et tornem a tenir aquí a Sabadell competint. Cata Corró, un petó enorme, i que vagi molt bé la tornada cap aquí.
Adéu.
Hotel Suís.
Mig minut per tres quarts de tres. Hem passat per casa del Sergi Parc. Passem també per la del Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Quin exemple de superació, de persona lluitadora. Se'm posa la pell de gallina cada cop que parlo amb Catalina Corró, eh?
No, jo estic sense paraules, absolutament. Després del que he escoltat, vull dir, qualsevol altra persona amb tres operacions al cap segurament hagués llançat la tovallola, i ella, allò, exemple de tenacitat, de constància, i moltes vegades, no, el que se sol dir, que els esportistes d'alt nivell estan fets d'una altra pasta.
Sí, sí, totalment. Si el tema de l'esport serveix per tenir una capacitat de superació més bèstia de lo normal, imagina't això, perquè clar, és que estem parlant d'una operació en el cervell, amb tot el que implica, rere l'altre, tres de seguides, i a mi el que em va sorprendre, em va deixar meravellat, és que després de la segona arribés a millors marques, fins i tot.
Sí, no? I fins i tot amb aquesta tercera, vull dir, el que és haver-se d'operar en qüestió de sis dies, amb tot el risc que això comporta, en ple esclat de la crisi del coronavirus, que no pots fer la recuperació o el postoperatori, en aquest cas a l'hospital, i que ja estigui un altre cop a l'aigua, de veritat, sense paraules, entrega el barret i xapó per ella.
És que clar, estava pensant ara, avui el programa ha consistit en els partits, en el principi de l'Hotel Suís, els dies que porta el Sabadell sense competir, i l'últim partit va ser a principis de març. Estem parlant que l'últim partit del Sabadell coincidia amb l'operació de Catalina Corró. I encara queden mesos per tornar a veure el Sabadell competint, i tenim ja Catalina Corró operada per tercer cop del cap, en el mar i a la piscina entrenant. O sigui, és una animalada el ritme que porta. Pau, et pregunto, per aquest enrenou de la natació espanyola, que de fet des de fa setmanes que venim parlant aquí del que és un cert malestar que hi ha a la natació de casa nostra, també la sabadellenca, al voltant de com s'està duent a terme el desconfinament. En parlàvem una miqueta ara, de fet, amb la Cata Corró, però avui s'hi ha sumat el club, aquesta protesta de la federació.
Sí, em quedo amb les paraules de la Cata. Coincideixo plenament amb el comunicat també que deia el Club Natació Sabadell, que obre les seves instal·lacions el dilluns. Obre les seves instal·lacions, sí, però no obre les seves piscines. A la fase 1 encara no es pot fer, per tant s'haurà d'esperar a la fase 2, que és una de les grans reclamacions que ha fet la Federació Espanyola de Natació en les últimes hores. És a dir, ha demanat que es revisi aquesta norma, que a partir de la fase 2 pugui nedar només un nedador per carril. De fet, més d'un comunicat. La Federació Espanyola en els últims dies s'hi ha sumat també el Club Natació Sabadell en les últimes hores. Hem vist molts esportistes també nedant a l'aire lliure, al mar, en aquest cas, perquè encara no poden fer servir les piscines. L'Àlex López, el responsable de la secció de natació del club. Sobretot han tornat a demanar menys restriccions pel que fa al món aquàtic, pel que fa al món de les piscines, emparant-se un altre cop en aquell informe que deia que el risc de contagi a l'aigua de les piscines és mínim.
Alfred Venyú, també, l'exdirector tècnic del Natació Sabadell, ara la Federació Espanyola, també és un dels més crítics durant tot aquest procés. Vaja, veurem com avança, però com a mínim la Federació ha dit la seva i s'hi ha sumat també el Natació Sabadell, que justament ha estat el primer durant aquest període de confinament en criticar la Federació quan ha calgut amb la resolució de les lligues de waterpolo, el que no treu que una cosa és la decisió que es pren en el final de les lligues de waterpolo, i una altra cosa és que això és gairebé de sentit comú, no?
Sí, una cosa és la competició pura i dura del món del waterpolo i una altra estem parlant ja aquí de qüestions de supervivència, fins i tot dels clubs, que com deia la Cata, és que no només els clubs petits, també els clubs grans estan deixant de guanyar, estan deixant d'ingressar molts diners en els últimes setmanes, els últims dos mesos, i això al final posa en risc la seva supervivència. Per tant, aquesta petició que s'hi ha sumat al Club Natació Sabadell en les últimes hores reclamant això, que es relaxin en certa manera les mesures respecte a les piscines.
Qui ja s'entrena al CAR de Sant Cugat, per cert, és l'Òscar Salguero, un altre dels que hem vist nedar a mar obert, obligat a la força, i que en el seu cas havia donat positiu per coronavirus. Per tant, una bona notícia per partida doble, tenir un altre cop el nedador paralímpic dels Marinals a l'aigua d'una piscina com la del CAR de Sant Cugat, sobretot perquè implica que ha superat també el virus.
Sí, feia un tuit en les últimes hores, de fet ahir, diria, si no vaig errat.
Sí, correcte.
71 dies després tornava Salguero al CAR de Sant Cugat, que, com deies tu, estava prevista abans la seva tornada, però en una prova de serologia, en aquest cas, va donar positiu. Per tant, això volia dir que havia passat ja el coronavirus, que havia, el seu cos havia desenvolupat anticossos, però encara quedaven algunes cèl·lules sospitoses al seu organisme, segons havia revelat la immunoglobulina, i per tant doncs havia endarrerit uns dies la seva tornada al CAR de Sant Cugat. Però vaja, ja tenim l'Òscar Salguero també un altre cop aquí al costat, aquí a la vora, per començar a preparar el somni olímpic per tornar-lo a començar de cara al 2021.
No sé si deia que cada dia que no entrenava a l'aigua un nedador eren 3 o 4 que perdia d'entrenament, doncs aturem el comptador en els 70 i pocs que deia ara el Pau de l'Òscar Salguero, i a partir d'ara ja marxa enrere per arribar l'any vinent a Tòquio 2021 als Jocs Paralímpics. Acabo amb waterpolo, Pau, en aquest repàs a l'actualitat aquàtica, perquè el mercat ens està deixant una sèrie de rumors, de noms sobre la taula d'interessos del Natació Sabadell per jugadors, per waterpolistes de primer nivell.
Sí, mira, m'agafo a un tuit també del Xava Gómez, de l'exentrenador masculí del Club Natació Sabadell, que deia aquest matí: qui havia de pensar que aquest any hi hauria tant fitxatge, canvi de cromo i tanta aposta en alguns equips pel waterpolo? Sempre és bona notícia, i en les circumstàncies actuals encara més. M'agafo literalment a les seves paraules, eh? Jo no m'esperava que hi hagués tants moviments, tenint en compte que és un any al final d'un altre cop d'impàs, no? Fins als Jocs Olímpics. Però vaja, ahir informàvem a Ràdio Sabadell d'ell de l'interès de l'Astral Pool, interès, de moment, per Marc Larumbe, per un dels internacionals, dels molts internacionals que té l'Atlètic Barceloneta, el campió de Lliga, un brillant defensor de la selecció espanyola, i un Atlètic Barceloneta, Adri, que ha perdut també, o perdrà, sembla, en els pròxims dies, Roger Taüll, un dels seus boies.
El CNB, marxarà... potser?
Sí, farà uns metres,
sí,
literalment.
Sí, correcte. Està a tocar una piscina de l'altra.
Es quedarà a la platja de Sant Sebastià, però en comptes de jugar a la piscina de Sant Sebastià, valgui la redundància, jugarà a la nova escullera. I més rumors, segons un compte de Twitter, Mercato Waterpolo, que la toca bastant.
L'hem citat algun cop, sí.
Sí, l'Astral Pool estaria interessat en Ognjen Stojanovic, estaria molt a prop de tancar el seu fitxatge, serbi de 24 anys del Miskolc hongarès, i aquest matí també apuntava per un possible interès en aquest cas per l'equip femení d'Alejandra Aznar, que és la filla de Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, juga al Sant Andreu, de fet estudia als Estats Units també, com en el cas de la Rutariño, però va fer una pausa en els seus estudis la temporada passada per preparar-se per uns possibles Jocs Olímpics. Per tant, amplia un any més l'estada aquí a Espanya, i d'aquí que es parli de l'interès de clubs com l'Astral Pool. Esquerrana, jove, molta projecció, seria en aquest cas també un bon fitxatge.
El dia que es reactivi tot i comencin a caure els fitxatges, les confirmacions, aquell dia riurem, perquè déu-n'hi-do l'actualitat del que està donant de si en el món del waterpolo. Gràcies, Pau, anem a parlar una mica d'handbol. Fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Els últims minuts del programa els dediquem avui a l'Oar Gràcia, que ha iniciat la confecció de la pròxima plantilla després d'acabar cinquè en aquesta primera nacional, també interrompuda pel coronavirus. L'entitat verdiblanca ja ha anunciat el seu primer fitxatge. És un vell conegut, el rubinenc Sergi Laliga, que torna al carrer Bocaccio, on va estar-se des de cadet fins fa 3 temporades que va marxar al Sant Vicenç. Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I ben tornat, que és casa teva, Gràcia.
Sí, sí, una... tornarem a casa, sembla.
De fet, la Liga sou de Rubí, però el teu germà Fran també ha jugat a l'OAR i em deies que el teu pare en el seu dia també.
Sí, sí, tots tres hem passat pel carrer Bocaccio. Bueno, el pare, de fet, juga a l'equip de veterans, per tant...
Correcte.
I passa ara, no hi va passar en el passat, però sí, sí.
Família, per tant, estretament vinculada a l'OAR Gràcia, què suposa per tu el fet d'aquesta tornada a casa?
Home, doncs per mi suposa un any molt maco, sobretot perquè, bueno, fa 3 anys vaig marxar en unes condicions una mica estranyes, amb una lesió i tot plegat, i és com tornar a casa, i jugar amb els amics i tot, i és una oportunitat que, bueno, que esperava que arribés tard o d'hora, i, bueno, és un plaer gaudir-la de nou.
Amb quins reptes, amb quines il·lusions tornes?
Bueno, doncs la veritat és que l'equip que hi havia aquest any ja ha fet molt bona feina, hi havia un projecte molt, molt, molt maco, que per desgràcia s'ha vist troncat una mica, no?, amb alguna baixa que hi ha hagut, però bé, la veritat és que l'objectiu ha de ser el de quedar el més a dalt possible, dins d'unes aspiracions realistes, no?, però amb la feina que puguem fer, animant a gent de la casa, pujant a gent de baix i amb la gent que hi siguem a l'equip, doncs quedar el millor possible, no?, entre classificació i veurem fins on arribem.
Clar, en el teu cas, dèiem que és la tornada a Gràcia 3 anys després, intueixo que això significa que, evidentment, estaves a la categoria, coneixes a la plantilla, però al marge d'això has coincidit amb molts d'ells.
Sí, sí, la veritat és que sí. Durant les etapes formatives, molts dels que estan ara al primer equip han sigut companys d'equip.
I això, m'imagino que a l'hora d'adaptar-te a un club nou, etc., això ha de ser com cremar moltes etapes a la vegada, no ja?
Sí, home, és una arribada completament diferent i més sumat a que no només són companys d'equip, sinó que fora de la pista també tenim molt bona relació i l'hem mantingut durant aquests anys que no he estat al club, per tant és com anar a jugar amb els amics, pràcticament.
Com ha seguit aquest projecte de l'OAR des de fora aquests últims anys? Sembla que estan donant amb la tecla amb una plantilla força jove, la veritat, però que va creixent i gairebé cada any es va superant, no? Va fent un graó més.
Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, el projecte ara fa 3 anys que es va iniciar, no?, amb el que hi ha moltes incorporacions i totes eren molt joves, i sembla que amb el canvi d'entrenadors, que ha tornat a agafar el Gerard Gull i que ara torna a la casa com a entrenador i tot, sembla que han donat una passa de qualitat molt gran, no? I aquest any, de fet, la 5ª posició jo crec que a final de temporada ha sigut una altra, potser més amunt.
Dèiem, a final de temporada, et pregunto precisament per aquest final de temporada, tu vens de ser campió, de pujar amb el Sant Martí Adrianenc, teníeu un frec a frec molt xulo, realment, abans de l'aturada amb el Sant Quirze.
Sí, sí, la veritat va ser, a més es va aturar la competició la mateixa setmana que jugàvem contra Sant Quirze, de fet.
Sí, que al final mai sabrem, no?, com hauria acabat les últimes jornades.
No, serà sempre la incògnita que quedarà en l'aire. Però sí, sí, realment ha sigut una rivalitat durant tota la temporada molt, molt ajustada d'un partit, de fet.
El mèrit, m'imagino que això no us el treu ningú, no? Al final, no sé si hi ha hagut molta polèmica perquè estava ajustadíssim tot, venia un partit clau entre vosaltres i al final, quan es prenen decisions d'aquest tipus, salomòniques, de dir, es fa així per tothom i ja està, hi ha sempre algun que és més que es veu més afavorit i d'altres més perjudicats, però una cosa no treu l'altra, el mèrit d'una senyora temporada que ho ha fet.
Sí, bueno, la polèmica sempre hi serà en aquests casos, però realment sí que s'ha de dir que la feina la vam estar fent durant tota la temporada que s'ha pogut disputar. De fet, no sé si hem estat líders totes les jornades que s'han disputat de la categoria. Per tant, trobo que al final l'equip té el premi que es mereix i que es buscava, que era l'ascens a divisió d'honor plata.
Ets pivot, però també ets periodista, que això sí que desconeixia, aquesta faceta teva.
Correcte, sí, sí.
Sí, que et veurem gairebé fent les cròniques també a la vegada, amb el permís de l'Arnau Soto, però et veurem duplicant facetes o no?
Bueno, si se'm presenta l'oportunitat no direm que no.
Doncs, Sergi, la Liga, per cert, el teu germà, tot bé, no hi haurà manera de retrobar entre els dos germans a la Liga? O?
No, de moment no. De moment haurà d'esperar.
Doncs li dones una abraçada de part nostra al Sergi La Liga. Moltes cròniques de victòries, gracienques, esperem haver de fer aquí a Ràdio Sabadell d'aquesta temporada, que per cert, gairebé ho remato amb això. No sé si està havent-hi molt moviment o no en el món de l'handbol. Hem d'esperar una primera nacional semblant a la que hem tingut aquest any, la temporada vinent, o hi ha lloc per alguna sorpresa?
Jo crec que hi haurà lloc a sorpreses, sincerament.
Com, per exemple?
Bueno, no se saben, són totes especulacions, però al final sembla que els equips es van reforçant i que es van movent jugadors d'un equip a un altre, per tant, jo crec que podem esperar una primera nacional una miqueta diferent de la que hem vist aquest any.
I dins d'això, l'OAR, que ha estat cinquè i que dic que gairebé cada any va fent un passet més, entre els quatre primers és factible? No vull afegir pressió abans d'hora, però...
Bueno, esperem que sí, esperem que sigui possible. De fet, el que farem és treballar molt perquè això sigui possible, això no hi ha cap mena de dubte.
Doncs Sergi Laliga, jugador pivot de l'OAR Gràcia Sabadell, com dèiem en començar, ben tornat a casa teva, la casa de la teva família. De fet, no t'he d'explicar on està ni el pavelló, ni el carrer Boccaccio, ni res de res, ni els teus companys. Una abraçada enorme i que vagi genial aquesta nova temporada.
Igualment, gràcies.
Amb el Sergi i la Liga arribem pràcticament a les 3 en punt d'aquest dimecres dia 27 de maig del 2020, en el qual hem parlat, entre d'altres, amb la Catalina Corró, amb la nedadora del Club Natació Sabadell, que ja toca l'aigua després d'una tercera operació al cervell, i també d'història de quants dies porta el Sabadell sense jugar un partit, i comparat amb això, en la centenària història del Sabadell hem hagut de remuntar-nos fins la Guerra Civil per trobar un període d'inactivitat més gran que l'actual. Ho hem fet possible amb el Toni González al control de so, i ho podeu recuperar d'aquí uns minuts a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Demà a les 2, més aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.